Obrim la nostra tertúlia ciutadana amb en Paco Herraiz, amb en Joan Torres, mira, i amb en Vicent Tur, que ha trobat a bé quedar-se. Moltes gràcies a tots, eh?
Gràcies, gràcies.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Bé, buenos días y buenas tardes para los que nos escuchen por la tarde también.
No et queixis, Joan, que avui hem fet una entrevista introductòria a la tertúlia amb molt de sabor mariner.
Pues sí. Sí, sabor mariner i històric. Jo em va agradar molt quan ho vaig llegir per el Pròximo Ferri, doncs enhorabona. Hauries de fer un llibre de totes aquestes històries.
Una idea, mira.
Sí, sí, sí.
Es cronista oficial de Formentera.
Bueno.
Perquè hi ha moltes coses, de veritat, hi ha moltes coses que es perden, perquè gent no els acompta perquè diuen, bueno, perquè aquí li pot interessar això. Jo em va sorprendre quan en Pepo va dir, diu, ei, per què no parlàvem d'aquest tema? Diu, bueno, jo... M'ho va contar Joel en el seu moment i vaig pensar, bueno, pues, si algú li interessa, endavant. I per l'ho vist, interessa, està bé, que si gent vulgui saber una miqueta les coses que han passat.
Sí, les coses més no escrites,
Escrites.
Es perden.
Sí, és veritat.
I n'hi ha moltes, com aquesta, i algunes altres, que no es parlen per tema encara del que es podria dir o el
sí,
que es podria
pensar. Sí, altra vegada és el que està... Jo t'ho dic, això em va costar molt que se'n parlés. Jo sabia el que havia passat perquè va es gravat de Lleut, va esa foto a l'estiller de Lleut, va tot el que havia passat i m'ho havien dit, no? Però no era una cosa que se'n parlés, no era una cosa que fos, diguem, de dir, no? I a lo darrer, bueno, ja supos que devia ser igual i vàrem parlar. Estic content d'haver-ho fet.
No, la veritat és que és una història apassionant.
Sí.
En la època de la posguerra era habituar lo que se llamaba el extraperlo. Yo recuerdo a vos historias de mi abuelo allí en Cuenca, ¿no? Él era extraperlista con cebada, con trigo, porque claro, les obligaban a vender a un precio y lo que hacían era intentar venderlo dentro del mercado libre. Estaba todo racionado. Y bueno, ahora precisamente he terminado de ver esta semana una serie que tenía postergada en el tiempo, que se llama Fariña, que habla también un poco... Empiezan con el contrabando de tabaco, después ya pasan a otras cosas, pero al principio, siendo una zona marinera, era con el tabaco este de pota. Sí. La verdad es que la recomiendo, ¿eh? No, la había postergado bastante porque entre el trabajo y otras series que había visto, pero la verdad es que la recomiendo. No llega al nivel de Crematorio, que para mí es la mejor serie española de todos los tiempos, y al nivel de series como Los Soprano, pero sí es una gran serie... comparable con cualquier serie americana.
Jo corroboro l'opinió del Paco. Jo sí que me l'he tragada també. De fet, aquí a la ràdio diria que l'hem vist tots i a mi em va encantar, amb unes interpretacions molt bones, amb una música molt bona, una ambientació que per qui ha viscut als anys 80 és emocionant veure...
I no van a hacer la segunda parte, pero los mismos productores van a hacer otro libro también de Nacho Carretero, se llama, ¿verdad?
El escritor de Fariña. Sí, acaba de escribir el libro, sí.
Pues van a hacer otro libro, lo van a pasar a serie, que es sobre la historia del Deportivo de La Coruña en la época del Endoiro.
Uy,
que se ve que... Y yo estoy esperándola con bastante expectación porque el vicepresidente de esa época
aquí,
es conocido,
¿no?
y amigo mío.
Ve a Formentera, ¿no?
Sí, es cliente del kiosco. Uy. Vive en Formentera en verano. Y bueno, pero la verdad que cuando la vea y tal, le voy a ir mandando mensajitos a ver qué piensa.
Bé, el que estava jo pensant ara és que d'aquesta època de la història d'Espanya, no, l'època del contraband i de l'extraperro dels anys 40, no, després de la Guerra Civil, home, allà hi ha suc dramàtic per fer coses interessants. No ho dic perquè ens hem sentit molt a parlar de la Ley Seca i de tota aquella conya, però en canvi això que té tant a veure amb naltros i amb com som avui en dia, ho hem vist poc, no, al cine o a les sèries. O...
Claro. És que hasta el 74... Vivía Franco,
home,
como para hablar, como para decir que eras extraperlista.
Como para decir que eras extraperlista.
En aquest sentit, recomano molt efusivament un relat molt curt d'en Josep Pla, que es diu Contraband, justament, i que parla de les seves experiències. Ja saps que Josep Pla mai acabes de saber el que és real que ell havia viscut i li havien explicat o el que s'inventava, no? Però bé, té un relat sobre contraband des del Girona, no? Des de la zona de Cap de Creus fins a França, espectacular. Va, altres coses, va. Primer, i sense anar-nos molt lluny del mar, al febrer hi haurà portes obertes al Far de la Mola. Dissabtes i diumenges de febrer de 10 a 15 hores. Els que ho han vist, I tinguin o tinguin res a veure amb el Consell i amb la intervenció que ha portat a terme, 800.000 euros de restauració, déu-n'hi-do, més un projecte museogràfic valorat en 140.000 euros. Els canvis a la restauració s'han quedat al·lucinats, segons m'han dit a mi. És una restauració que permetrà que allà hi hagi un museu de la mar, també una mena com d'exposició al respecte de quina relació hem tingut els formenterers amb l'entorn marí que ens envolta, i a més també hi haurà un espai, un recinte obert per actes artístics i culturals de petit format, recital, petites exposicions, aquestes coses. L'exterior, a més, també estarà arregladet. Recordem, el Far de la Mola, més de 20 metres d'altura i situat a uns 140 metres de la mà, just al límit de les penyes. Bé, un escenari espectacular.
Sí, la part exterior va quedar en la part izquierda, ¿no? Mirando hacia el faro, va quedar la part izquierda, queda reservada para hacer un restaurante, una cafetería y un restaurante. Y la parte derecha yo creo que ha quedado reservada para hacer después también alguna actividad, para hacer actividades culturales. Ahí seguramente pues el problema más importante va a ser el parking, porque no existe, no se ha previsto parking.
Però això del restaurant ho tenim clar?
Sí, sí, eso salió ya a concurso y bueno, yo lo conozco de primera mano porque pedí información. Y no sé si al final alguien habrá pujado, porque yo creo que el principal problema que había ahí, sobre todo con lo que pedían que se hiciera, porque la inversión para poder entrar dentro del concurso era muy grande, yo creo que encontraba faltar, pues claro, que si no tienes un parking, porque hay que recordar que el parking que está lateralmente es un parking privado, es zona
sí,
privado,
exacto.
Y el resto de zona alrededor del Faro de la Mola es zona NEI, o con alta protección, y no se puede dar no se puede tener un terreno y darle un servicio de parking, o a menos que tengas una declaración de interés general, lo cual es muy, muy, muy complicado.
Sí, sí, així és. El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar aquest concurs públic per l'explotació en règim de concessió administrativa d'un restaurant al Far de la Mola, sí. Al costat, diguem-ne.
Luego sí que tuve la suerte de poder pasar dentro, no estaba todavía acabado, pero ya casi acabado, y la verdad es que el espacio es espectacular, es precioso, y el faro también pude subir ahí arriba, y bueno, que no va a ser visitable, eso es espectacular. Es algo que ya se pidió el uso turístico, si tú te acuerdas, en una época ya bastante lejana, hace 13-14 años que desde el Patronato de Turismo se solicitó que los faros tuvieran un uso turístico, incluso también el faro de Cade de Barbería, que pues seguramente, aunque hay gente que no está tan de acuerdo como en el otro, pues solucionaría el problema de venta ilegal, por ejemplo, que hay en Cade de Barbería, y bueno, yo lo considero positivo, o sea... un punto más de atracción, un punto más para diversificar la oferta cultural de Formentera, porque si algo se quejan los turistas es de la poca variedad, ¿no?, en este sentido, y yo creo que son cosas que son las que se tiene que incidir y hacer bien. Luego hay que darle vida y también que sean autosuficientes económicamente, eso es importante, porque los museos normalmente suelen presentar pérdidas y en Formentera ya tenemos cosas que generan mucha pérdida, como por ejemplo la piscina municipal. Entonces hay que intentar conjugar un poco las dos cosas, tener polos que sean atractivos, pero a su vez a través de, por ejemplo, lo que se haga, ¿no?, la cafetería que pagará un alquiler, pues que sean a través también autosuficientes.
Jo vaig anar-hi dins i em va agradar molt.
Ah, tu l'has vist ja remodelat,
sí,
eh?
Sí, sí. No entregat com ara, però pràcticament.
Sí.
I ha quedat molt bé perquè s'han fet uns espais molt diàfans, molt amplis.
I alts, no he vist fotos?
Bueno, sí. Ja ho eren. Ja ho eren,
sí,
molt.
Hi havia sostres falsos, em sembla, no?
Jo me'n record que no. Que quan jo estava per allí no, bueno, eren sostres molt alts, eh? Molt alts.
Espera, tu estaves per allí quan el teu tio era farero,
sí,
no?
Sí, anys 60. I els sostres eren altíssims, me'n record de sostres i després de terres, regió aquella hidràulica, que em van dir que havia recuperat el que havien pogut. Quan van entrar ho van trobar tot molt, molt deteriorat, i ara el que han fet és recuperar-ne el que es va poder i fer com una espècie de cenefes. Però crec que queda molt bé pels ús que s'havia de donar. Jo aquí incidiria en ús social. Fugiria del terme turístic, perquè aquí, quan parlem de turístic, ja sabem per on van les coses. I jo incidiria més en el tema social. I ara, per cert, aquesta setmana vaig llegir el llibre d'en Javier Pérez de Arévalo i Nacole, i és molt, molt interessant, en quan és una crònica de la història del far, i és molt interessant en temes de... Bueno, s'utilització del combustible, que hi ha hagut, el tipus de senyal que havia tingut, I sobretot després, jo me'n record que fa 18 anys, me'n record molt bé perquè la meva dona estava embarassada de la meva filla, quan vam presentar el llibre, que ell després va sortir un poc d'aquest guió del llibre i parlava sobre també dels temes de convivència, perquè aquest far estava considerat aïllat, hi havia els fars aïllats, els fars de descans i després els fars ordinaris. I si sortim d'aquesta classificació, després hi havia fars de càstig. El més famós a Balears eren Columbretes, que anava allí, anava castigat, però que no veig com. Però n'hi havia algun altre.
I... Columbretes, allà a València?
Columbretes, sí, les illes Columbretes. Sí, aquell sí, era un far de càstig, i aquí també els desfreus, en determinada mesura, també ho devien ser, però una frase que molt significativa que té en Javier era que el romanticisme per un farer d'esfars acabava quan entraves, passaves la porta. I era molt curiós allí, amb aquest llibre, llegir anècdotes de les dificultats de la convivència unides amb bueno, l'aïllament de la població per aconseguir vívers i sobretot el marcatge tan ferri que tenien els torrers de, per tema d'encendre hores que es passaven, consums, perquè tot estava molt, molt estipulat els consums que tenien que tenir. És interessantíssim. Jo crec que el que espero que el projecte de museïtzació inclogui també que es torni tota la documentació que va passar es far de Portopí, que sort que en Javier s'ho va emportar allà, si no s'ho hagués perdut per la inclemència dels efectes de sumitat.
Clar, però això ara ha que dotar-ho de contingut, ara. Diguem, ara tenim un espai, tenim bueno, tot arreglat, però ha que donar-li un contingut, ha que veure que posar-me allà, que es museïtzar-ho tot, classificar-ho. Hi ha tota una feina, diguem, a l'hora de veure com es farà tot. Documentació, supos que n'hi ha prou, i també elements per visitar, que siguin interessants, atractius per la gent. Això és el que considero que ara es té que fer una feina molt, 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 molt positiva en aquest aspecte, no? Deixar-ho tot molt ben arreglat, tot molt ben classificat, que si em venga a entendre per què de situacions. I llavors això també és un manteniment, no? Una persona o persones que s'entendran que cuidar una miqueta, no?
Clar.
No sé, és un projecte que de veritat crec que és un dels que vam fer falta una miqueta. El tema de que siga més o menys sostenible, com tu deies abans, Paco, és comprensible, no? Però també ens refereix que moltes d'aquest tipus de coses, de museus, de fars d'alt, es té que aguantar una miqueta en tot el que és la silla. No fa falta que sigui productiu per ell tot sol. És un contingut més que es dona, i que ja està bé, no? Col·laborar amb tantes coses que no són necessàries, que si es té que aportar alguna cosa per aquest tipus de coses, pues que s'aporti.
Bueno, yo, por alusiones, cuando he hablado de lo de turístico, yo creo que lo de turístico y lo social son compatibles. De hecho, es la opción que ha optado también en el Faro y en Performentera, porque se va a hacer un restaurante y una cafetería al lado, y el volumen del Faro y de la cafetería no es nimio. O sea, el volumen, si ves los pliegos de condiciones, no estamos hablando de una cosa pequeña. Entonces yo creo que es compatible, evidentemente. También es verdad que un museo se hace y la gente de la isla, evidentemente, y no todo tiene por qué ser rentable, pero sí que hay que buscar que los museos pues sean lo máximo rentable posible. Tú mismo lo has dicho, se necesitará personal, bastante personal, si quieres tener los horarios adecuados. Y yo creo que las dos cosas son compatibles. A mí lo que sí que más me preocupa en ese sentido, si creas un polo de atracción, porque lo estás creando, al crear el faro y tenerlo más cuidado y más bonito, porque la verdad que pasa si el faro es precioso, y al tener un restaurante de ese tipo, es el tema del aparcamiento, ¿no? Es una cosa muy importante, porque la mayoría de los faros que vas a visitar, por ejemplo, a Menorca, y que son visitables y que tienen cosas para visitar, lo que suelen tener es a 200 o 300 metros, como mucho, un aparcamiento donde tú puedes aparcar y puedes acceder a pie. Ahí es bastante complicado, porque hay muchos metros de zona de protección donde es inaplicable hacer un parking, no es imposible, o casi imposible, si no tienes un interés social, hacer un parking.
Bé, en un altre àmbit de coses. Ja sabeu que José Ramón Bauzá va dimitir com a senador i també va deixar la seva militància després de 2 dècades d'haver estat afiliat al Partit Popular. Qui va ser president de la comunitat autònoma de les Balears va deixar el Partit Popular acusant-lo de catalanista. Bé, deixem estar aquest assumpte, ens volíem centrar més aviat amb el debat que hi ha ara obert a les Balears.
És un assumpte, Pepo, també interessant, no? Perquè moltes vegades se li acusa al Partit Popular de que no és catalanista i, sin embargo, mira, Bauzá se va perquè dice que és catalanista. Y porque dice que la ley de normalización lingüística, quien la aprobó fue el Partido Popular, ¿no?
Sí, la va a aprobar en 1986, pero això ja ho sabia, va usar quan es va apuntar al PP, ¿no? Dic jo.
Sí, sí, pero me refiero que muchas veces cuando hablamos de esas cosas, pues se nos obvian. ¿Sabes? Es también un curioso también, ¿no? Por ejemplo, cuando se critica, por ejemplo, en Cataluña, mucha gente de la península critica en Cataluña el hecho de las escuelas.
Yo volia parlar de Balears, catalán, pero bueno.
Sean en catalán o que los funcionarios tengan que hablar catalán, sin embargo, aquí en Balears lo aprobó el Partido Popular, se hace así y no ha habido ningún problema, ¿sabes? Con lo cual, a veces, ves como las críticas son diferentes de donde vengan las ideas.
Això tens tota la raó. Bé, com us deia, hi ha un debat obert a les Illes per veure qui substituirà José Ramón Bauzá com a senador. I amb tot això, Esquerra Unida, que de fet és una formació que no té ni tan sols representació parlamentària, ha posat sobre la taula una idea que, bé, com a mínim, ens ha cridat l'atenció. Mireu, el que diuen des de EU és que el substitut de Bauzá al Senat sigui de Formentera. I en aquest sentit, el que comenta Esquerra Unida és: ara a Mallorca tot l'àmbit polític s'està movent per veure si és del PSOE, si és del PP, si és del PI, si és de Ciutadans, si és un independent qui substitueixi a José Ramón Bauzá, però en tot cas el que no es posa en dubte és que serà algú de Mallorca. I el que diu Esquerra Unida és que, tenint en compte que els principals partits tenen en el programa de que Formentera tingui un senador propi, quina millor ocasió ara que aconseguir un senador per Formentera. Llavors, clar, argumenten, Mallorca ja té 4 senadors, Menorca en té un, i el conjunt de les Pitiuses, a Eivissa i Formentera, en té un, però bé, que a la pràctica és un, i és d'Eivissa, en aquest cas en Santi Marí. Bé, el que comenta, el que demana Esquerra Unida és que aquest senador sigui designat des del Consell Insular de Formentera. Recordem que el senador autonòmic, que seria el càrrec que tenia José Ramón Bauzá, n'hi han dos a la Cambra Alta, representant a les Balears. Un era en Xisco Antic i l'altre era en José Ramón Bauzá. Diguem-ne que amb una mena de pacte no escrit, les dues grans formacions de les Illes havien pactat dir, mira, un per tu i un per mi. Llavors, ara que serà Natal del Partit Popular, què us sembla aquesta proposta d'Esquerra Unida de que surti en compte, o sigui, que diguem-ne que el Parlament declini emprar la seva facultat que té per triar per majoria doncs un senador? Segurament seria un senador, segons el pacte aquest de cavallers, doncs del Partit Popular o afí, i en comptes d'abordar aquesta opció, que sigui el Consell Insular de Formentera qui per ple decideixi qui pugui ser aquest representant de les Balears a la Cambra Alta. Què us sembla?
Aquí hi ha una cosa que, bueno, no sé si està bé o no, però aquí n'hi ha un per Eivissa, un per Menorca i dos per Mallorca.
Quatre per Mallorca.
I un per Menorca i un per Eivissa.
Un per Eivissa i Formentera, en teoria, clar.
Pues no. El que hem de fer és posar d'un per Formentera. Perquè ara, si mos han de barallar els mallorquins perquè els hi prenem un senador, ja començam la guerra malament. Ja mos començant a barallar els mallorquins. Això no es pot fer.
De fet, a veure, no. Tècnicament, no li lleves el senador als representants de Mallorca, sinó...
Que se lo pides prestado.
No, que no, que tampoc. Es tracta dels dos senadors autonòmics. Un és Xisco Antic, que van a part dels de les Illes, d'acord?
Ah, vale. Sí, sí.
I a part dels de les Illes sí, tenim els senadors autonòmics. Un és Xisco Antic i l'altre era José Ramón Bauzá. Bé.
Bueno, a mí me parece bien. O sea, yo creo que Formentera debería de tener un senador. Me parece bien la propuesta de Esquerra Unida, pero lo entiendo lógico que la elección no debería hacerla el Consell de Formentera, pues ese senador pertenece al Partido Popular. Debería de ser, yo creo, una elección del Partido Popular de Formentera, que fue una persona de Formentera del Partido Popular. Eso me parece más lógico. Y otra cosa que me parecería lógico, ya que Esquerra Unida demanda tantas cosas y propone tantas cosas para Formentera, pues yo también les pido que se presenten en Formentera. Porque aquí tenemos un montón de partidos que quieren que hablan sobre nosotros, pero que luego no se presentan nunca aquí. Nos usan las fotos como vos. Piden cosas para Formentera, pero luego no tienen el valor de presentarse en la isla.
Claro, Vox ha anunciado que sí, que presentará la candidatura. Y Ciutadans también.
Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh?
Tornando a lo de senador, no em pareix bona idea. Jo crec que han de mantenir Mallorca en un Bauzá que busquin el banquillo, que em vull dir busquin un, sí. Un per Eivissa, un per Menorca i un per Formentera.
Hay que luchar
que és llavors, si es volen carregar senat, que s'escarreguin a tots, perquè no comencin carregant-se els nostres, que ni siquiera m'ho han donat. Que m'ho donin els nostres, llavors si m'ho tenen que carregar tots, ja m'ho carregarem. Això és la decisió del poble o dels que sigui, no? Però un per Formentera Mantera i el resto que se'n mantenguen, perquè sé el que ens passarà. En el final ficarem un en substitució d'en Bauzá i per Formentera no tindrà temps de mirar res, que és el que ens passa ara.
Ja, però és que per tenir un senador Formentera hem de reformar la Constitució, que no sembla cosa fàcil.
Jo, si deia, la trob és bona. El resultat, fatal, perquè ja m'imagino que sortirà. I quan es parlava de que un dels perills de, que hi havia a Espanya per instaurar la república és que el president fos Aznar, doncs imagina't el que ens esperaria aquí. Després, el temps, jo el veig molt, molt curt, perquè en Balsà no se'n va anar el primer any, ni el segon, sí, ni el tercer. Se'n va al final. I bueno, avui ha...
Precisament... La legislatura del Senat, dic jo, que durarà fins l'any vinent, almenys. No s'extingeix el 26 de maig.
Sí, però vull dir, és poc. És poc, sí, és poc, o sigui que no hi hauria res. Sí, després, sí. Jo, Senat, és que l'eliminaria, així com està funcionant. Després, si m'ho senyem aquí, a senador que hi ha, d'Eivissa Formentera, aquest bon home que ha fet per Formentera. Ha tret alguna
ni per Eivissa.
Perquè, vamos, jo me'n record que va venir aquí a un Posidònia Festival d'aquests i el tio, quan li van presentar que era la Posidònia, va al·lucinar en colors i se'n va anar. I no se sabut res més d'aquest. Per tant, si el Senat està per lo que està, doncs mira, jo ja m'ho poden quedar igual, que a Mallorca posin els que vulguin i almenys que no toquin res. No, ni faran res bon ni duent. Sí. Simplement això, però...
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que el Senado es una... Si no le da función, es algo totalmente obsoleto, que no sirve para nada, nada más que
Yo reivindico el senador para Formentera, pero...
Hombre, claro, si es Senado, yo también lo reivindico, reivindico
que tendrem algú que mos atracarà una miqueta, i t'ho dic perquè m'han tingut que defendre moltes coses i moltes vegades i lluitar amb molts... I és desesperant, vos puc garantir que és desesperant. Tenir una veu directa allà, que sàpiga quina porta té que anar, allà on hem d'anar i tot, és fantàstic, perquè llavors, si no, estàs depenent d'horaris, ara bé, ara no bé. Bueno, jo hi he patit molt, i quizà no s'ha sabut transmetre, però si algú hagués patit una miqueta aquesta situació com ha patit molta gent d'aquí de Formentera, segur que pensaria com jo, diria, escolti, en posem un, més que siga perquè mos convidi a emorzar el dia que anem naltros, però posar un a un perquè passi el que passi serà la veu directa del poble de Formentera, i ara sí, no la tenim.
Però saps què passa? Que aquesta persona té que tenir molt de compromís i té que tenir molta independència.
Per
si està a un dels grans partits, PSOE, PP, difícilment no l'engulliran.
Per això he dit abans que Palma posin els que tenen que posar, que segueixin en seu, però que mos donguin el nostre. No anem a fer banquillo dels altres, no anem en primera línia, que crec que és el que toca a un illa com a Formentera.
Claro. Bueno, al final, que sea de un gran partido, tienes las cosas positivas y negativas. Que sea del Partido Popular o el Partido Socialista, pues es verdad que en España existe lo que se llama la disciplina de partido, contrariamente a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se salta disciplina de partido y no pasa nada, es algo habitual. Pero también es verdad que al final las cosas que hemos conseguido en Formentera ha sido gracias también a acuerdos con el Partido Popular y con el Partido Socialista, que son los que han gobernado en Palma Mallorca y han permitido, por ejemplo, que ahora tengamos Consell.
No, pero por supuesto, eso no te vaya a discutir. Pero no, pensa que lo más importante, ¿quién es la comunidad autónoma que está traguent un règim fiscal diferencial?
Sí, no, totalment d'acord contigo.
Qui representa Canaris? Sí que es fan consensos els grans partits, però hi ha un agent d'allí que s'han ajuntat des de juntes anarquistes, regionalistes, fins als partits d'extrema dreta, si fa falta, i en el més puto del poble l'envien a Madrid a omplir la saca. I llavors en van cap a Canaris i s'ho reparteixen. Home, doncs no ha que ser tan simplistes, però sí que han de començar a pensar una mica.
Quizás lo que hay que cambiar es el sistema cómo funciona y llegar a un acuerdo interterritorial y hacer las cosas bien, porque claro, llegará un momento en que la saca ya esté vacía, porque claro, si los catalanes tiran por un lado, los gallegos tiran por otro lado, los vascos tiran por el suyo. O sea, a mí, por ejemplo, tener una comunidad como el País Vasco, que recibe más de lo que aporta cuando es una de las regiones ricas, a mí eso me parece insolidario. Igual que también me parece injusto que a Cataluña se le acuse de ser insolidaria cuando es una región solidaria, o como nosotros. Pero yo creo que eso es más un problema de política general, en la cual se tiene que normalizar el hecho de que una persona dentro de un partido pues pueda votar en contra de su partido, defendiendo a su tierra, que es algo que se tiene que normalizar, y también se tiene que llegar a un acuerdo, yo creo, para cambiar el sistema de financiación interautonómico. Es injusto, no es sostenible en el futuro, y si queremos que este país sea sostenible, hay que cambiarlo, y hay que hacerlo más justo para todas las comunidades. Especialmente, yo creo que aquí, los que más tenemos que quejarnos somos las Baleares.
Y ahora tenemos 100 y pico de millones de enterados menos, o sea que tenemos que volver a incrementar la ecotasa para ir llenando...
Tenim un 11% menys d'inversió directa pel que fa als projectes de pressupostos d'en Pedro Sánchez, que ja veurem si acabaran o no aprovats. Bé, i a més, parlant de dèficit fiscal, que és el que apuntava ara un poc en Paco, aquest matí justament amb la Catalina Cladera, amb la consellera d'Hisenda del govern balear, n'hem xerrat i apuntàvem al voltant d'un 14% de dèficit fiscal de les Balears. És un dels dèficits fiscals més grans en zones d'estats descentralitzats. En aquest cas, la mateixa Conselleria de Treball del govern balear va fer un informe l'any passat, al Quadern Econòmic, que parlava de que altres bandes on hi havia aquests dèficits fiscals estarien parlant d'un 8, un 9, un 10%, però un 14, al cas de les Balears, difícil de poder trobar al món.
Però jo te digo, yo creo que es una cosa que tiene que arreglarse a nivel nacional. La gente que es cortoplacista y que habla solamente de lo suyo, yo creo que ese es el gran problema que tiene este país. Yo creo que tú lo ves, por ejemplo, la coalición canaria lo ves como una solución para Canarias, pero yo lo veo como un problema para mi país, para España.
No, sí, está muy bien. Lo que pasa es que tenemos un país que hasta los impuestos locales, como es el impuesto sostenible...
La cotasa, ¿te refieres?
Pues sí, bueno, eso, llámalo como quieras. Pues pagamos IVA.
Que no es ni ECO ni tasa, hombre.
Exacto. O sea, hasta de eso pagamos IVA. El Estado saca tajada hasta de lo que nos quedamos.
Podría ser ecotasa si lo que se sacara con la ecotasa se aplicara a cosas ecológicas, como por ejemplo tener una depuradora como Dios manda. Si se aplica a reformar zonas, aunque lo necesiten, yo creo que no deja de ser ecológica.